El búnquer.
...1934... Toronto, Canadà.
No en parlem gaire, de Canadà, al búnquer.
És veritat.
No.
És que no conec cap famós de Canadà,
jo. Justin Bieber.
Ah, sí, mira. Mira, avui parlarem d'un músic, també.
Mira que
bueno,
bé.
Bueno, ara no sé, el també s'hi va.
Justin Bieber, a veure, Justin Bieber canta molt bé.
Sí.
Ha tingut molts problemes a la seva vida,
sí,
amb en Puff Daddy.
Sí. Aquí a Barcelona...
Què li va passar?
Que es va enfadar amb unes fans, no te'n recordes? Allà al cotxe.
Va ser allà, el cop de puny
Sant
va ser allà?
Sí. Cop de puny.
M'ha pegat, Justin Bieber m'ha pegat. Ben content, amb
content,
la cara plena de sang.
Content, sí, sí.
Home, no passa cada dia això, home, que t'acarri un hòstia en Justin Bieber.
No, aviam, escolta.
Ja signo, eh?
Sí, sí. Som a casa dels Gold i el
sí.
petit de la casa, en Glenn, ja remena el piano. I només té 2 anys.
I ja està tocant això? Collons, molt bé, no?
Ah, bueno, això no, el que sona no. No,
ah, val.
No és aquest, però el nano té talent. Fins i tot quan està estirat al bressol,
sí.
mou els dits com si toqués el piano.
Oh.
En una visita, el metge els diu als pares: aquest nen serà doctor o pianista.
O està tinguent un ictus.
Sí.
Clar, perquè que el metge de seguida...
Ja.
Si li marxa un ull...
És normal que faci això, doctor? Sí, serà pianista.
Sí, o epilèptic.
Exacte. Els pares d'en Glenn són molt aficionats a la música i la mare... Però com està atabalant aquest piano de fons tot el rato.
Sí, dona una mica pel cul aquest piano, eh?
Per favor. Sí. Els pares d'en Glenn deia que són molt aficionats a la música i la mare pensa que de ben petit se li ha d'inculcar la passió per l'instrument. Mm-hmm. Resulta que el nano se'n surt prou bé i la mare el colla fort. De fet, l'apreta tant que el petit Glenn aprèn a llegir partitures abans que l'abecedari.
A veure. L'abecedari ha d'aprendre a l'escola.
Sí.
Molt bé, aquesta mare. Apretant-lo perquè... I el pare què?
El pare què?
El pare és músic?
No, no en sap tant de música com la mare, però li agrada el bricolatge.
I aquest dato a mi què m'importa. Ja sé que a tu t'agrada molt el bricolatge, però no anem de fer res.
M'ha semblat bé destacar-ho.
El poses al bricolatge a l'alçada de la música. A mi em sembla molt bé, cadascú té les seves prioritats. Per què no?
Qui l'ha fet aquest piano? El músic? L'ha fet el músic aquest piano?
Mira, ara mateix m'acabes de tancar la boca.
Ah.
Perquè és veritat que els músics normalment no tenen ni puta idea de bricolatge.
El pare, que li agrada el bricolatge, li fa una cadira.
Ah.
Es veu que la banqueta del piano no li agrada a en Glenn.
Ah.
Diu que vol estar més a prop de les tecles. El pare agafa una cadira, li serra les potes i li fa un afegit perquè quedi inclinada cap endavant.
I tota aquesta informació serveix per alguna cosa?
És molt important, sí.
Val.
Queda't amb aquesta dada.
Val.
Queda't amb això.
Té una cadira.
La cadira inclinada cap al piano.
Molt bé.
Els primers anys de la seva vida són feliços, sense làtigo, fuet ni misèria. En aquella casa només hi ha música i tranquil·litat, però quan en Glenn fa 7 anys, esclata la Segona Guerra Mundial.
Va. I en Glenn es converteix en el pianista dels nazis i és aquella pel·lícula, el pianista, que m'han matat l'abuelo...
No. Res d'això, Jair.
Mal.
Jo del pianista només he vist un jueu que és pianista. Hi ha un pianista dels nazis? Hi ha una altra pel·lícula? No l'he vist, aquesta.
No, sempre hi ha algú d'Auschwitz. El fotógrafo de Auschwitz. El panadero de Auschwitz.
El pianista
de los nazis. No, però no el pianista. No, el pianista, que tothom l'ha vist, aquesta
pel·lícula.
Sí que toca per un oficial nazi en una escena.
Sí que és veritat. Hi ha un moment que sí.
Preciosa. Preciosa.
Ja vam fer la biografia d'aquest senyor.
Sí.
En Glenn i la seva família no tenen cap problema amb els nazis. El Canadà està molt lluny de cap zona conflictiva.
Molt lluny.
Això sí, per evitar que els confonguin amb jueus, decideixen canviar-se el cognom. Passen de dir-se Gold a dir-se Gold.
Ojo! Ostres! A veure si podrem desxifrar el críptex. Serà impossible localitzar-los. És aquí on viven los Gold?
No.
Aquí viven los gold. Disculpe, senyora.
Ah, d'acord, d'acord, me'n vaig.
D'acord, d'acord.
D'acord. Tranquil, perquè no hi haurà cap problema amb els nazis. Els gold gaudeixen d'una vida còmoda i sense entrebancs. Han acceptat que el petit Glenn és un prodigi del piano i el porten a estudiar amb els millors professors. En aquelles classes hi passa els millors dies de la seva vida. Oita-lo.
Però...
oita-lo, com toca. Taca.
És preciós, això. Però, escolta'm, vida còmoda, sense entrebancs, infantesa tranquil·la... Sí. Però això és el búnquer o l'ofici de viure.
Eh?
Què estem fent?
Bueno.
A l'escola no li foten el cap a la latrina?
No.
On és el bullying corresponent que se li ha d'aplicar al niño pianista?
Doncs mira, al Glenn no li poden fer bullying perquè ja no va a classe, Jair. Els pares són tots dos pianistes aficionats i saben que el talent del seu fill és desmesurat. A partir dels 6 anys, en Glenn ja comença a compondre. Es passa el dia tancat a la seva habitació amb la companyia dels seus millors amics.
Ah, té amics, man, menys mal.
Sí que té amics, sí. Sí. Un gos que es diu Nicky i un periquito que es diu Mozart.
Un periquito, Sí. El seu amic és un periquito. És que ni en un conte de Disney passa això,
En Glenn assegura que es porta molt millor amb els animals que amb les persones. De fet, un dels seus passatemps preferits és sortir al camp i cantar a les vaques.
Que és una metàfora, això?
No. Surt al camp de davant de casa, sí, on sempre hi pasturen vaques, i els hi canta peces de Mahler.
Ha de ser maco de veure això.
Bona estampa, sí.
Sí.
Als 12 anys, en Glenn acaba la carrera al conservatori. Amb 12 anys, eh? Tu sabies tocar el piano amb 12 anys?
Ni amb 12 ni ara. Però tampoc, també et diré que jo no estava tancat amb un gos i un periquito en un quarto.
Menys mal. Amb la carrera de pianista encaminada, en Glenn comença a actuar en públic. Als 13 anys interpreta el quart concert de piano de Beethoven.
El quart.
És el fàcil. És el fàcil. Jo no hi entenc, però...
El quart és el fàcil.
Que sí?
Sí, de fet, li preguntem a la Neus, però jo penso que el quart el toca tothom.
Als 15 anys comença una gira en solitari i als 18 fa un recital a la ràdio pública.
Oh, Catalunya Ràdio!
Segurament. Només a fer la majoria d'edat, en Glenn descobreix que el Canadà se li ha quedat petit. Hòstia, és gros, el Canadà. Com perquè... perquè se quedi petit.
És molt gros, el Canadà.
Hòstia, no fotem. El tio se'n va de gira pels Estats Units.
Escorta, i s'endú la cadira del pare?
I tant.
Sí?
Sempre porta la cadira que li va fer el seu pare a sobre. Ja t'ho he dit, la factura com si fos una maleta i s'assegura que estigui ben protegida. L'any 1955, amb 23 anys, el Washington Post publica una crítica sobre un recital seu. Diu així: només som 2 de gener, però ja podem dir que no hi haurà cap concert que superi el que Glenn Gould va oferir ahir.
Ostres, els periodistes... Els periodistes sempre a fondo. Qui ho has quès? És que això és una notícia del blau.
Buscant el clic,
Ai.
La reputació d'en Glenn puja com l'escuma i rep ofertes per actuar arreu del país. 2 anys després fa una gira per la Unió Soviètica, convertint-se en el primer estranger que hi actua després de la Segona Guerra Mundial.
Carai, tu!
La gira és un èxit, tot i que està a punt de suspendre un concert. Abans d'un recital a Moscou, descobreix que la seva cadira no hi és.
Ai!
¿Qué pasa, señor?
Que no, no hi ha la cadira, no toco.
Però hi ha el piano, no?
Sí, que és l'important, no? Sí. Piano, si vols, pots tocar dret.
Li diuen que hi ha hagut un problema amb l'equipatge facturat i no troben la cadira. En Glenn diu que si no hi ha cadira, no toca. Hi ha 1.000 persones al teatre.
És que clar. I un teatre, a Rússia, i cuidado.
Sí, cuidado, no t'hi estiguis gaire estona.
No, perquè sí. El pitjor que pot passar no és que no es faci el concert.
Exacte. Després de mobilitzar tot el personal de l'aeroport i segurament despatxar algú, la cadira apareix. Així és com en Glenn comença a cultivar la seva fama d'excèntric. No li agrada rebre els fans ni les autoritats. Evita el contacte físic i s'ha acostumat a dur 2 parells de guants. Diu que és perquè té fred, però també és perquè la gent li fa angúnia.
És que cada cop em cau millor aquest tio. Mira que hem començat a Canadà...
Lo dels guants em sembla que m'ho apunto.
2 parells? Cardes, ja fa una mica de riure, eh? És perquè has de fer guant...
Sí.
I posar el següent és molt complicat, has de posar manoble.
O clar, clar, no ho sé. Home,
aquell, quan anar
amb una manoble pels puestos... Bueno, si ets pianista tens com a excusa. No, sí. És que he de protegir els dits.
I em fa fàstic vostè.
Fa fàstic vostè, senyor. A més, hi ha una altra cosa que l'horroritza, a part de la gent. Els aplaudiments. No ho suporta. No li agraden, Jair.
No li agraden els aplaudiments,
Ho troba violent i escandalós. Diu que s'estima més tocar pels seus gossos que ells no aplaudeixen.
Home, home, és que un gos aplaudint sí que és violent,
home.
Es fa aquest soroll, eh?
Sí. És aplaudiment molt tímid el del gos.
Molt tímid, és molt...
Sí, perquè té aquells coixinets a la pota que amortiguen molt el so. Decideix portar aquesta mania a les últimes conseqüències i redacta un manifest titulat Pla per l'abolició dels aplaudiments i amanellos de tot tipus.
Perdona? Et diu així? Abolició dels amanellos?
Sí, senyor.
M'agrada molt, eh?
Bon llibre, eh? El compraria aquest, jo. El seu aspecte, a més, no ajuda. En una ocasió, abans d'un concert, al Madison Square Garden, el detenen pensant-se que és un vagabund.
El nostre Glenn.
El nostre Glenn.
Es pensen que és un vagabund.
T'has d'imaginar un home vestit amb guants,
sí.
Un abric llardós,
sí.
I una cadira dins una bossa d'escombraries cridant «Deixi'm entrar, sóc el pianista!»
Jo li quedaria un tret, segurament. Home, trucaria els Mossos. Sí, sí, sí.
El cas és que després de només 200 concerts al llarg de la seva carrera, decideix plegar.
S'ha mort.
No, ha plegat.
Ah, val.
Diu que no pensa actuar mai més en directe.
Però quants anys té?
Oh, és que 32.
Però 200 concerts, has dit?
Sí.
200 concerts. Això t'ho fan els figaflaues en un estiu, eh?
Sí, noi. Que s'ha cansat, Jair, s'ha cansat.
Però clar, si no li agraden els aplaudiments...
En Glenn Gould està fart del públic. Ha perdut la seva mirada pura i brillant. A partir d'aquell moment es retira a casa seva, al costat del llac... amb els seus gossos.
En Nicky? I el periquito?
No, home, són morts aquests, ja, Jair. Fa molts anys d'en
Nicky. I ho dius així, que és tan ample?
Bueno, perquè ja té substituts. Ara té en Woody,
ah.
I el senyor Nicholson,
ah, sí?
I en Banquo, que és el seu preferit.
En Banquo?
Sí.
Ah.
I en Glenn ja era un home solitari abans, però a partir d'aquest moment s'hi torna encara més. Només abandona la caseta del llac per anar a l'estudi. Ha decidit que enregistrarà tot el repertori de Bach perquè no és just que la gent es quedi sense el seu talent.
Bé, aquesta gent que pensa en els altres, eh?
Clar que sí.
I hem de mirar la pela, també.
Sí. Si ara excèntric els concerts a l'estudi, la cosa comença a complicar-se. Per començar, la sala de gravació ha de tenir sistema de calefacció. Sempre té fred, en
Glenn. Té fred, veritat.
Té les mans fredes, que per un pianista va molt malament tenir les mans fredes.
És fatal, és fatal. Els guants aquells,
sí.
Els guants aquells amb calefacció per artistes.
Per artritis. Els guants per l'artritis que vam descobrir aquí al búnquer.
Artritis hands. Allò que és existit a Amazon de la seva època.
En fi, en Glenn és un home molt fredolic. Sempre porta dos parells de guants. Bufanda, sí. Jersei de collal, sí. I gabardina.
Però què és l'inspector Gadget, aquest tio? Què?
A més, te l'has d'imaginar carregant sempre la seva cadira. La puja al taxi, al tren o on calgui. No se separa mai d'ella. A les sessions de gravació comencen els problemes. Si nota que fa massa fred o massa calor, atura la gravació i han de fer venir el tècnic de l'aire condicionat perquè el posi a la temperatura exacta.
El tècnic han de fer venir, eh?
Sí, el senyor de Mitsubishi, eh?
Ha de venir allà perquè ningú sap moure el termostat aquell. Bueno, ara anava a dir, el plató de TV3.
Bueno, l'altre dia vaig veure un termòmetre de mercuri al plató de TV3.
Sí, és que n'hi ha un. Hi ha un
termòmetre de mercuri al costat del mando de l'aire condicionat.
Perquè la temperatura del plató només té tres moviments, que és molt fred,
sí.
Fred i normal. No pots fer més.
Una altra de les coses que preocupen els enginyers de so és que en Glenn Gould té una estranya afició.
Ah, sí?
Ha de taralalejar la peça que està tocant mentre la interpreta.
Què vols dir?
Això, el que estàs fent. O sigui, ell quan toca el piano,
sí?
Va taralejant. Que això pel que grava el piano li va perfecte.
Que té el micro llamant.
El tècnic de so va boig perquè la veu d'en Glenn es va colant a la gravació. Li diu que sisplau que no canti, però ell diu que ho fa així, que ho ha de fer així.
Com en Lluís Llach, eh?
Sí, sí.
Però, a més, moment violent pel tècnic,
sí,
no?
Sí.
Perquè és...
Algú li pot dir que no canti.
mànager, no té mànager, és igual. No.
I clar, també és molt difícil de aïllar un piano de la veu. Hauries de fer com una mampara d'aquestes del banc, no?
Una mampara, sí senyor, a veure que està molt ben pensat això que dius.
Per posar les mans.
No, home, dos forats, no, perquè si no pot moure-les.
No, bueno,
un rectangle.
Clar, ha de ser un rectangle, que et passin només les mans i tu quedis darrere la mampara.
O, molt més elegant,
sí,
ficar-li una bola d'aquelles de sadomasoquisme a la boca lligada.
O que el pianista sigui normal i no canti.
Exacte, ja però bueno, que el pianista sigui normal, has dit una frase ja, que bueno.
Bé, tot i aquests impediments, les gravacions que en Glenn Gould fa del repertori de Bach es consideren les millors de la història i són un èxit de vendes. La seva fama com a millor pianista del planeta segueix intacta i per això tothom vol col·laborar amb ell. Per exemple, la famosa soprano Elisabeth Schwarzkopf.
Quantes consonants!
Schwarzkopf.
És la del xampú.
Està interessada en registrar una òpera d'Strauss. En Glenn diu que endavant.
Endavant!
Només arribar a la soprano ja veu que alguna cosa no va bé. Es troba en Glenn assegut a la seva cadira pollosa amb un abric i els guants posats. Diu que fa fred i obliga el tècnic a pujar la temperatura de l'estudi a 30 graus.
Noi!
La gent comença a suar. A l'Elisabeth Schwarzkopf se li asseca la boca. El mànager de la soprano li explica el que passa a en Glenn i ell simplement diu: si fa fred no toco. Tanca la tapa del piano i fot el camp.
Pianista, no li pots tocar els nassos. No.
Sempre que surt de casa hi ha problemes. Hem de recordar que va a tot arreu amb la seva cadira, una andròmina que ja fa 40 anys que arrossega pel món.
40 anys.
40, eh? M'has dit si era important la cadira? Oi, sí, fa 40 anys que la porta.
Aquella merda que li va fer el seu pare, eh?
Està tan gastada que no té ni coixí, només queda fusta. I com que estava ajustada a la mida de quan tenia 12 anys, els afinadors han d'ajustar el piano a l'alçada de la cadira.
Cadira petita! Cadira petita, piano
home,
gros.
Cadira 33 centímetres fa la cadira. Molt petita. Han de baixar el piano perquè quedi a l'alçada de la cara, que és com a en Glenn li agrada. La gent que veu aquella estampa pensen que hi ha un japerut tocant, que a més no s'hi veu perquè té les tecles a un pam.
És que això hauríem de parlar amb el nostre tècnic de confiança, en Met.
Sí, de piano Met.
Dir-li si baixar un piano és fàcil.
Jo crec que no. A veure, el mecanisme més complicat està dalt, és veritat, diria.
Sí, sí. D'un piano... Si d'un piano em preguntes què m'atreveixo a fer de modificació, diré serrar les potes.
Sí.
Això em veig amb cor de fer-ho.
Sí, sí, és veritat.
Però clar, no sé.
L'estètica perd una mica, també. Segueix sent un geni incomparable quan es fot a tocar. Això sí, els tècnics i els productors estan disposats a aguantar totes les seves excentricitats a canvi de poder gravar amb ell.
Al contrari que en Pep Sala.
En Glenn n'està cada cop més fart de la gent.
No, que vull dir que en Pep Sala és de tracte fàcil.
Sí, home... Si és d'aquí mateix, és de Muntanyola.
No te posarà cap problema una gravació.
Cap problema. No se li coneixen parelles ni amics íntims més enllà del seu estimat Banquo, a qui fins i tot escriu postals quan està de viatge.
Li escriu postals al gos, has dit?
Sí. Sí?
Sí, 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 és que has
sí, ho he dit molt de pressa.
Has anat ràpid, has anat ràpid. Però...
Si vols, te'n puc llegir una.
Tens postal?
Tinc una postal que li escriu al seu gos des de la Unió Soviètica.
Aviam.
Estimat Banquo, aquí no hi ha gaires gossos. Els devien matar a la guerra.
Oh.
Com sap el que li agrada al gos, eh? El que li agrada llegir al gos ho té claríssim, eh? Aquest lloc t'agradaria perquè hi ha molt de terreny per córrer. Aquest matí he vist un gat a la finestra. Sigues bon noi i acaba tot el menjar. Glenn Gould.
Home, sort que la carta va signada. Perquè si no el gos diu, qui m'envia això?
Jo m'imagino el que rep la postal a casa seva, que li ha de... Perquè segur que li fa llegir amb algú.
Home.
Perquè en el moment que l'escriu, és perquè hi ha un tio que treballa per ell a casa seu, i quan arribi la postal, li llegeixes amb el gos.
Que jo ho senti per telèfon, com li llegeixes. I l'altre buscant el gos, que està empaitant esquirols.
Hòstia. Bona feina.
Déu-n'hi-do.
Quan en Glenn no hi és, el seu pare, que és un senyor de 70 anys, treu en Banquo a passejar. Un matí de tardor, mentre sí. El senyor Gold passeja en Banquo pel camp, un conill entremaliat passa corrent per davant del gos.
Oh, que maco.
I el quisso el persegueix fins al mig de la carretera.
No, Banquo!
En Banquo no ha vist el camió. I el camió tampoc ha vist en Banquo.
Hòstia, una cosa que havia de fer el pare. Ha fet dues coses en aquesta biografia. Una cadira i matar el host del seu fill.
No l'ha matat ell. L'estava portant a passejar.
Explica-li. Explica-li en Glenn.
En rebre la notícia, en Glenn queda devastat. Jura que no tornarà a tenir una mascota mai més. Es torna encara més feresta qui només surt de casa per putejar els pescadors que visiten el llac el cap de setmana.
Com es fa per putejar un pescador?
Doncs mira, en Glenn agafa la seva llanxa i es dedica a fer voltes al voltant del llac per espantar els peixos.
Estampa guapa, també.
Què, piquen o no?
Al cap d'unes setmanes ja no hi ha pescadors. Els curiosos que s'acosten a la seva cabana del llac el veuen passejar pel bosc, amb dos parells de guants i una bufanda que li tapa la cara. Molts productors intenten contactar amb ell, però cada cop és més difícil. Passa el dia tocant el piano i donant menjar als ànecs.
Podria ser qualsevol avi que conec, eh? Sí. Bueno, menys el de tocar el piano.
És veritat. Ara la seva obsessió és muntar un santuari per animals abandonats. Li explica a un dels pocs amics que té que vol comprar una illa al mig del llac per fer-hi una protectora.
En una illa? En una illa al mig del llac,
és eh? És el que li fa gràcia així.
Vale.
Mira. Jo què vols que et digui?
No.
Parla amb el seu advocat i li diu que comenci a fer la gestió per comprar l'illa. I ja sabeu que quan a en Glenn se li posa una cosa entre cella i cella, no hi ha qui l'aturi. Però potser sí que pot aturar-lo alguna cosa. Des de fa 10 anys, en Glenn no acaba de girar rodó.
Bueno, no sé què t'empatolles, perquè des de la pàgina 2 jo he vist que aquest tio no hi era.
Sí.
No hi era de tot, ja, eh? Quan no. Ha començat a moure els dits, jo ja deia que algú fallava.
Sempre ha sigut estrany, una mica paranoic i excèntric, però els últims temps pateix molt. Té mal de cap constant i assegura que hi ha gent que l'espia. Això fa que passi llargues hores tancat a la seva habitació. També s'automedica i escolta la ràdio fins que es queda adormit.
Estàs descrivint l'oient tipus del búnquer.
Sí que és veritat.
Fins ara, fins aquí cap problema.
El 27 de setembre del 1982, dos dies abans del seu aniversari, en Glenn té un infart que li deixa paralitzada la part dreta del seu cos.
Hosti, tu... Ara només podrà tocar amb una mà, ara.
Tant de bo. Ah? Després d'una setmana en coma, el seu pare decideix que en Glenn no se'n sortirà i pren la decisió de desconnectar-li la respiració assistida.
El pare! Encara era viu!
Sí, noi.
Ah, sí! Tres coses ha fet! Fer una cadira! De merda!
Sí.
Matar-li el gos!
Sí.
I desenxufar el seu fill!
Jo crec que eren quatre coses perquè fa tota la pinta que era el que llegia les cartes al gos, també.
Tens raó! Sí. Tens raó, era ell!
En Glenn tot just acaba de fer 50 anys. Mor el 4 d'octubre. La casualitat va voler que fos el dia de Sant Francesc d'Assís, patró dels animals, que tan estimava. En Glenn no va poder complir el seu somni de crear un santuari per bestioles indefenses, però en el seu testament va deixar gran part dels seus royalties a Human Society, una ONG que es dedica a la protecció dels animals abandonats i en perill. A dia d'avui asseguren que amb el que han rebut d'en Glenn Gould han pogut salvar a més de 12.000 animals.
Molt bé, Glenn.
Molt bé,
Glenn, eh?
Molt bé, Glenn. El voleu veure?
Home, i tant. I a la cadira?
Està assegut a la cadireta de... A la cadireta de Play School.
És petitona o no?
És petitona. És petitona.
O sigui... Sí. En Glenn i la seva cadira.
Goital!
És que per molt que em descriguis la cadira, si no, fins que no la veus, no és com de petitès. Saps quan et porten a fer una reunió els professors de classe al teu fill?
Allò s'ha d'acabar, eh?
I te fan seure en aquelles cadires.
Allò s'ha d'acabar. Aquelles reunions a la guarderia, asseguts amb aquelles cadires infernals, per l'amor de Déu, eh?
Doncs us heu d'imaginar aquesta andròmina feta merda. Bueno, la cadira d'en Glenn Gould, per l'aplaudiment d'abans, ja dedueixo per on van els trets, aviam. Però ho tornarem a preguntar. Glenn Gould és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Unanimitat absoluta entre la gent del búnquer, per tant, entrarà un excèntric més que...
Sí, cap a dins.
Que entra cap a dins. Fort aplaudiment per Glenn Gould, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell com a membre del gremi.
Sí.
Ken Glenn Gould.
M'agrada molt en Glenn. Sí. M'agrada molt, bravo, com toca.
En el gremi de pianistes.
Sí.
Com, està ben considerat.
Com de boig, com de boig. Com de boig i com de ben considerat. Ens interessen les
dues
coses.
No, ben considerat, sí, perquè toca superbé. I de boig, pensa que són bastant bojos tots plegats.
Llavors, tots els pianistes...
Els músics, en general.
En general.
A veure, sí, els bons estan bastant...
Els bons estan grillats.
És curiós, això.
Sí, bueno, els artistes sempre els hi passa.
Sí.
El que em sorprèn és que pugui cantar Bach, perquè Bach a vegades té el preludi fuga, la que és la fuga, són a quatre veus. Llavors, tu no pots cantar una sola veu. M'enteneu què vull
dir? Jo fa rato que no.
Toca algú de Bach.
Bueno, a veure, mira, sí, mira.
A veure, aviam, si poso un exemple.
Veus que a la dreta i a l'esquerra fan dues coses diferents.
Jo això no, això no t'ho puc cantar. De
no, no es pot cantar, perquè hi ha moltes coses.
Taralejar, això és difícil.
Clar, no, i a part de taralejar, clar, ara què faig, l'esquerra o la dreta? Perquè les dues tenen sentit.
Clar.
No són com les d'ara, que només hi ha un baix que va fent bum, 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 i l'altre va cantant. M'enteneu què
sí.
vull dir? D'acord.
Sí.
És igual, els músics ho sabran,
no,
sí, no?
Els músics ho sabran.
Els que ens escolten,
sabran,
ja
sí.
està. Sí. I el tema de la cadireta és la imatge de l'inspector que ens ve a veure quan fem alguna classe amb els d'infantil.
I ara seuran aquelles cadires verdes.
Clar, fa molta gràcia, perquè els pares...
Perquè ve trajat, el senyor ve trajat.
Clar, ve trajat amb clar. La corbata i de cop, vés a la color vermell, sisplau, ole! Saps? Vull dir, és com molt estrany. Vinga, va, començo a xerrar.
Vinga, sí. Sí, perquè fins ara què feies?
Bueno, deia les coses importants. Com heu dit, el nostre protagonista sí. va morir el dia de Sant Francesc d'Assís, patró sí. dels animals. Mm. Però a Catalunya tenim un altre patró.
Home, Sant Antoni.
Animals. Exacte.
Ai, no era pas la pregunta, no?
No, és la pregunta.
Perdó,
tranquil,
perdó.
Que ja tinc ningú.
Ets més de Sant Antoni? Ets més devot de Sant Antoni?
Tothom, tothom.
Totalment, totalment.
Sí, Sant Antoni Abat.
El passant dels tonis.
Sí, és aquell que beneeix els animals el 17 de gener
sí.
i la gent hi porta gats, gossos i tot d'animals diferents perquè els hi tiri aigua per sobre.
Sí.
Que, com que és tan famós, se'l coneix amb un altre nom, també. Sobretot al País Valencià, d'acord?
Ah, sí?
Això, mira...
O Comunitat sembra... Valenciana, segons el seu president.
Calla, calla, boig, calla, calla.
La gent de Barcelona, atents a la pregunta. Com se l'anomena a Sant Antoni Abat, patró dels animals? Opció A, Sant Quiso Beneït.
Déu meu!
Opció B, Sant Antoni del Porquet.
Déu meu!
I opció C, Sant Antoni de Gràcia.
La B.
La veu la C.
Ha quedat estorat aquest, eh?
La B?
Jo no, la
B. Del Porquet o de Gràcia?
O Sant Quiso.
La B o no?
Jo diria la B.
Pues la B.
Vinga, la B.
Vinga, doncs va, anem a si és la B.
La B!
Sant Antoni del Porquet, sí.
Sí, perquè porta un porquet.
Exacte, es veu que li deien així perquè en algunes imatges se'l veia amb un porquet al costat.
D'un porquet el du agafat o el porta a terra?
Jo he vist diferents, hi ha diferents representacions religioses. Hi ha algunes figures de guix que va amb el porquet a sota el braç i algunes que el té assegut al costat del
porquet. No és un porquet, no és una guardiola, no?
No.
No, t'imagines?
Seria molt maco.
Vinga, seguim. Com heu comentat, amb els royalties d'en Glenn, la Human Society, ha pogut salvar fins a 12.000 animals.
No són pocs.
No. Sense anar més lluny, el mes passat van alliberar 100 gats que vivien en un pis amb unes condicions lamentables.
Mira.
Això, aquesta, com... la human aquesta que deia.
100 gats en un pis? I a més el gat no te renta els plats, eh?
No.
No. 100 gats en un pis són molts. Clar, potser us pregunteu què fan 100 gats?
Què fan?
Tots 100 en un pis.
Sí.
Bueno, doncs atents a la pregunta, perquè gent de les Corts, atents a la pregunta que us faré. Quants gats té la persona que viu amb més gats del món a casa seva?
Avui en dia.
Avui en dia. Actualment.
Actualment, realment, eh?
Sí. I ara que no em vingui aquell oient a dir no sé què, potser si en té dos... No
aquell
sé,
oient. Més de dos?
Exacte. No, és que clar, ja no vull
aquell,
això.
Més de quatre?
Home, de veritat.
Aquell oient ja es va descartar.
Que no penso...
La seva teoria va quedar descartada per la ciència.
Opció A, 500 gats al pis.
Mm-hmm.
Opció B, 800 gats. I opció C, 1.100 gats.
No! La C.
Eh?
La C?
Hasta el gat s'ha espantat.
La C?
La
C?
Són molts,
Bueno, si són molts.
Jo diria la B. La B?
La B, eh?
La B.
La B.
Si és la B...
No!
No! Home, no, 800, on teniu bojos?
1.100!
No!
Sí, sí, sí. És una dona que es diu Linnea Latanzio, té 67 anys, no és d'Itàlia,
però
és de Califòrnia.
Però si viu més gent en aquesta casa que gent a Muntanyola.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
vull dir...
Gent. És que no, com no, que llegeixen postals. Clar, clar. Té un santuari de gats que s'ha anat fent gran a mesura que va recollint els gats a tòria dret. Sí. Actualment en té 1.100, no sé que s'hagi trobat algun gat pol·lulant mentre estem fent el programa.
És que a més el gat crida l'altre, els altres gats.
Clar. Sí, esclar, no para, no para allò. Meu, meu, clar.
Passes per allà, tu veus que donen menjar, t'hi quedes.
Home, i tant que t'hi quedes.
Sí, el gat sí, funciona com el camioner.
Bueno,
i si, veu, si veu gats aparcats, entra.
Clar.
I l'humà en general, i els jubilats, que sí, ja pica-pica, tots. Sí,
la gent crida la gent.
Sí, esclar. El nostre protagonista no és l'únic que li coincideix la data de la seva mort amb la d'una persona important. No estem parlant de la nostra convidada, perquè és aquí, és viva, afortunadament, continua amb nosaltres. El que sí que passa és que va néixer un dia especial, ho vam comentar ahir, el dia dels difunts, i el mateix que la reina Sofia, el 2 de novembre. Sembla que la mare no li va fer gaire gràcia tota aquesta coincidència i va demanar als metges que notessin que havia nascut el dia de després.
No ho puc, hòstia.
Ja que la nostra convidada va arribar al món a 3:45 de 12. D'acord? Llavors, arriba a 11:50. Bueno, van tocar a la mitjanit gairebé, però no va tenir...
Escolta, senyora, no podem canviar
sisplau,
la normativa.
No podem.
Sisplau, sisplau.
Clar, no sabem si va ser perquè no volia que coincidís amb la reina Sofia o amb els difunts, no ho sabem. Amb el que sí que va tenir sort va ser la mare, doncs, va tenir sort encomanar la seva passió per la muntanya, perquè es veu que els seus pares s'enduien a la nostra convidada a escalar muntanyes, sobretot a Montserrat, quan tenia tan sols 10 anys.
Ah,
en 10 anys va començar... En Kilian menjava molsa també, sí. Amb aquesta edat, més o menys.
Tots els que es dediquen a això
acaben menjant molsa.
No, sí. Ja vam dir que...
Tots els que corren de grans és perquè de petits sí, els hi ha passat alguna cosa.
Hi ha un trauma.
Això va fer que estimés l'esport practicat a la natura, com l'escalada, les vies ferrades o córrer, i que no només l'estimés, sinó que se n'en sortís molt, perquè és diferent. Oh, és que m'agrada pintar. Bueno, sí, però,
bueno, sí, però es pinta per tu.
Exacte. Això no sabia el lladre de qui us vaig parlar, un home que la primavera passada va decidir robar la nostra convidada i es va formar una persecució digna de veure. Primer una de petita,
sí.
Que la nostra convidada doncs, el va atrapar de seguida, torna'm això, li va tornar, va recuperar les seves coses i després una segona persecució per renyar-lo.
Va haver-hi la segona persecució i ja va ser quan va dir no pot ser, aquest senyor se li ha de dir que això no s'ha de fer i vaig començar a perseguir-lo i llavors ja sí que vam anar a escales amunt, vam fer un parell de pisos, vam entrar en una altra planta i va haver-hi bastant de xou fins que el vaig poder interceptar.
A veure, has de tenir molta energia, realment, per voler renyar. Dius, uita, jo estic cansat, ja no vaig a renyar ningú.
I poca vista ser un lladre i robar...
Exacte. A part de ser la meva heroïna per perseguir lladres i córrer el que ningú pot córrer, també ho és per la seva naturalitat i el seu català quan li pregunten coses en castellà.
No aparecías y de golpe has aparecido. ¿Realmente ha sido una decisión de ultimísima hora?
Ultimísima hora. Sigut ha sido, pues, pim-pam. Així que pim-pam, rebem un fort aplaudiment a Núria Piques.
Núria! Escolta'm, abans d'entrar a la pregunta, això del robatori, on va passar això? On et van
això
robar?
Això a Barcelona, a l'aeroport, sí, al pàrquing.
Et van robar la maleta?
Pim-pam.
I tu vas sortir corrent a darrere el lladre.
Sí, sí, mentre descarregava doncs, totes les maletes per darrere, el lladre, doncs ja, no sé, surten com els bolets,
sí.
Com els boletos, i va obrir la porta i em va agafar la motxilla, en aquest cas. I de seguida ho vam veure i vaig córrer darrere seu.
És
i
meravellós.
Seria
tan maco de veure.
Després, ostres, em va emprenyar, no? Tot i recuperar la motxilla vaig pensar, hòstia, aquest que s'ha cregut, no? Perquè després d'allò robarà algú altre, n'estic sí. segura. I el vaig començar a perseguir i es va espantar al veure'm amb aquella...
Amb aquell ímpetu.
I vam començar a córrer. Com
I el vas tornar a atrapar després?
Sí, 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 el vaig tornar
a
atrapar.
I què li vas explicar?
Bueno, el vaig agafar, li vaig dir, clar, aquest tio potser em va fotre el mòbil també, vés clar, a saber, sí. Em va robar la motxilla, però vaig dir, buida les butxaques, li vaig dir. A ver, veure, què més has robat?
I això, jo li vaig dir que no pot ser, vaig avisar els de seguretat, i... però bueno, allò semblava que em pixa, eh?
Sí? Sí. Es veu que després no el van deixar res, marxar i ja està, no?
Habitual, hombre! Ja. El tràfic tu,
ja, ja eh? Ja
passa, sí.
Déu-n'hi-do.
Vinga, va, doncs anem a la pregunta. Això anirà per la gent de Les Olives, eh? Atenció. La Núria va haver de...
Les Olives és un poble,
sí,
eh?
Sí, sí.
És que sí, gent que hem vingut a menjar.
Les Olives. La Núria va haver de demanar una excedència de la seva feina, ja que es va convertir en una corredora a nivell internacional. Llavors la pregunta és, de què treballava la Núria? D'acord? Tenim opció A... Opció A, bombera de la Generalitat de Catalunya. Opció B, de professora en un cicle esportiu. I opció C, hostessa de vol.
Hostessa de vol? Espero que sigui la C.
Bombera, la C, la C.
Va, bombera és la A, no?
Clar.
La C és bonica.
Segur, eh?
Sí, la.
Hostessa de vol? Mira que a mi em fa por volar, però pago el bitllet, eh?
Anem a veure si és la A, si és bombera.
Correcte!
Sou poques de bomberes.
Oh, ara hi ha unes quantes més, eh? Sí, cada vegada més.
I estàs en excedència encara? Podries tornar a fer de bombera?
No, què va, estic treballant.
Ah, fas de bombera?
Sí, en primícia i tant.
Hòstia, pot ser que a casa teva t'encengui alguna cosa i vingui la Núria Piques?
No, perquè jo visc a Berga i estic treballant a Prats Lluçanès.
Bueno, algú de Prats.
És comarca.
A Prats,
no?
Sí,
bueno, no treguis aquest tema.
Ah, no, el Lluçanès, sí.
Què passa, no t'agrada el Lluçanès? Que és la competència.
No, està bé, està molt bé. Està molt bé el Lluçanès. És veritat que de la comarca nova n'han fugit un parell o tres i han tornat, però no passa res. No, Osona i Lluçanès, sempre amics, no patiu.
Els fans de la Núria Piques, sisplau, no encendieu la vostra casa.
No!
De Prats de Lluçanès, allà encendiant la casa perquè vingui la Núria.
Quina és l'última sortida que has fet com a bombera?
Doncs mira, justament en ajuda a Vic.
A Vic?
Veus, és que va passar alguna cosa a Vic, falta Prats de Lluçanès.
Venen els de Lluçanès a ajudar-nos.
Sí, venim nosaltres a ajudar-vos.
Què era? Què cremava?
Va cremar una mena de gran d'un taller de cotxes, sí. I el fum va pujar a dalt dels pisos i es va haver de desallotjar i obrir finestres i que la gent doni això.
Imagina't, estàs a casa i també la Núria Piques. Oh, has de sortir.
Surt, va, espavila, nano, que et pesa el cul.
Escolta.
Buida les butxaques.
també.
En fila han encertat la gent de la primera i la tercera fila, primera i última fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de concert. Ferrer! Teniu un lot de conserves Ferrer i, a més, dues entrades per venir a veure l'il·lusionista al Teatre de Call d'Atenes.
A veure si el públic d'avui és millor que el d'ahir, perquè déu-n'hi-do, ahir es va endur el premi. Es va endur el premi la Núria Piques.
Sí, la Núria es va endur els bolets i vindrà a teatre ella.
Sí, aviam, pareu bé l'orella i aviam qui encerta la cançó de la Neus.
Va pujar una mica la calefacció, sisplau, que no vull tocar, si no, no toqui.
Ara agafant manies.
Vols que et baixem la cadira, Neus?
Això sí que t'ho podem fer.
Mira, avall.
Ha dit Mozart.
Aviam, qui aixeca la mà?
A veure, digues. La segona és igual, segona, tu no pots participar.
Això, jo no estic aguantant, no?
La de l'Elis.
La de l'Elis?
Sí, però de qui és?
De qui és?
Aviam, darrere.
Beethoven.
Beethoven. I la cançó es diu?
For Elisa.
Sí, t'ho diu.
Però que realment no era per l'Elisa. Els que sou més fans del búnquer sabeu que era per la...
Teresa.
Sí, senyora.
Ja ho dic jo, perquè no.
Teresa.
Teresa.
Per a Teresa. Això ho ha endevinat en Ramon Pujol. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit, bonqueros. No em salteu al coll, perquè jo vull que seguiu fent el programa com us surt dels pebrots, que és el bonic, però sou conscients que la majoria de l'audiència us escoltem en diferit, llavors fem clic en el programa i veiem el títol. Llavors, tot aquest esforç tan bonic que feu d'ocultar un cognom quan és Freddie Mercury o no dir que és un gat fins que han passat 10 minuts, nosaltres la il·lusió ja la tenim trencada. És com un nen que li diguis, escolta, això és un tronc i durant 8 anys farem veure que és un tio i que caga. Llavors, pues res, que sapigueu això i no s'hi pot fer res. Jo sóc miop, em trec les ulleres i poso el telèfon lluny i desenfoco més la mirada, però bueno, no sé.
Molt bé, doncs.
Quin greu que ho hagi tirat malament.
L'estampa ha de ser maca.
Ja tens el teu repte diari.
Sí, sí, sí. Veure aquest senyor fent anar l'aplicació a Catalunya Ràdio ha de ser...
No se m'apreta, el play. El play. Escolta, no passa res, L'il·lusió és maca, però...
Jo això sempre ho he pensat, també. Ja, crec, que... Si no poséssim el títol, què passaria?
No passaria res.
No,
seria
res. Capítol número no sé què.
Tu ni poses, títol ni foto.
Tu poses Búnker, cinquena temporada, capítol...
Què?
26, que és el d'avui, per exemple. Sí. 26, cinquena temporada, ja està, sense el nom de la persona.
I després sí que estigui annexat per si després ho vols buscar, que puguis trobar-ho.
Jo crec que no passaria res, eh?
Jo t'ho penso.
Jo, passa que igual portem 5 anys fent-ho així, ara també és raro treure-ho.
No sé quant de temps portem fent el programa, perquè estic mirant la data del dia d'avui, que som a 15 d'octubre del 2025.
No, 24.
Hòstia, ens hem equivocat. Ara, de cop i volta he pensat, Déu meu, quantes coses que no he fet.
15 d'octubre de 2024. Bueno, estudiarem la fórmula de no posar el nom del...
Sí, de cara a la temporada que ve ens ho mirem.
De cara a la temporada que ve que no hi serem.
Tu, Núria, sí que mires els quilòmetres i el desnivell abans,
Sí, tant, sí. Si no em poso ja. Sí.
Aneu preparats. No sigueu com aquell que li preguntava quanto falta.
Quanto falta. Núria, quanto falta. I tens un rellotge d'aquests ben parits que t'ho va dient tot?
Sí, eh? Tot. Això... El que he pujat, el que he baixat.
El que he pujat, el que he baixat.
Tot t'avisa, has de menjar, nena.
Ah, sí?
Has de menjar, nena, diu el rellotge, que t'és ben parit, eh?
És català.
I també et diu allò de que has dormit malament i tot?
Sí, però a mi m'emprenya, perquè a mi m'agrada dormir molt lleugereta, de roba i de tot.
Clar.
Sense rellotge.
Conilla, que et diuen.
Ah, que hi ha gent que dorm el rellotge.
I el rellotge li diu, has dormit malament. Tu què sabràs? Escolta. I el que has somiat no m'ha agradat.
Fora, sí. Ah.
No, jo no em porto mai de rellotges.
No us agrada dormir conills?
Sí.
Molt important.
Sí. És important. Ho diuen, que és molt important.
Va molt bé per tot.
Sí. Es veu que sí.
Sí.
Què passa?
Si pots fer la cucharita, millor.
Millor, també.
Cullereta.
Sí. Neus.
Sí, mira, en Xavier de les Olives,
sí,
que ja havíem comentat que era un poble.
Jo hi he passat en bicicleta.
A les Olives?
Sí, està allà a l'Empordà, que
sí,
no, veus? Sí, jo també
he estat.
Costat de Verges.
És ben maco, no? Deu ser ben maco, això.
Xavier, tens una pregunta?
Sí, tinc una pregunta.
Aviam,
costa't el micròfon, ara.
Ens agradaria saber quins enredos porteu al cotxe que no siguin necessaris. Enredos, trastos.
Trastos?
Quins trastos?
Bueno...
Portem el cotxe.
Empenyo que no contesti, jo... perquè déu-n'hi-do el que hi ha hagut d'arribar a veure en aquell cotxe.
Què traieu dels cotxes, de tant en tant?
Ostres, jo porto molta merda, però quan tens fills, molta merda dels fills. Moltes joguines, la meva filla va recollint pedres, tinc el cotxe ple de pedres.
Pedres, recollint.
Sí, tu.
No sé. Amb les
molles de croissant que hi ha en un cotxe, on hi ha hagut nens, pots fer una fleca sencera.
I tant. I tant que
perquè
sí.
Perquè és increïble el que arriba.
Clar, jo tinc tot bé.
Tu portes trastos al cotxe, mare Déu, si portes trastos.
Quins trastos porto jo? Bueno, porto les cadenes, les coses per anar a la muntanya, simplement, ja està.
Jo sempre porto un metro per medir coses. Sempre hi ha un moment que em fa falta un metro.
Llavors, sí, Peyu?
Tinc un metro al cotxe.
Ostres, que fort!
A la meva vida, t'ho prometo, que no hi ha dia que no necessiti un...
Peyu,
sempre.
Què fas?
No
per què has de medir tantes coses?
Sempre hi ha alguna cosa que...
Em sembla fortíssim.
Hòstia, s'ha aixafat això, no sé què. Hòstia, ho hem d'anar a comprar. Espera, que em medeixo quan fa. Aviam, pam.
Hosti, tu.
Sempre
que gros.
Un metro i unes estenalles per tallar brides. Però sempre hi ha brides que s'han de tallar.
Si hi ha un senyor, un segrestat.
Sempre.
És que és mentida que hi ha coses per tallar brides. És increïble la teva vida.
Mira, en Risto Stoikov deia que sempre portava unes pilotes de futbol al maletero per si es trobava una pilota al mig del carrer.
Sí.
Tu, Núria, portes unes bambes per anar a córrer? O sempre
n'hi ha moltes per allà tirades, però porto matalàs.
Un matalàs? Sí, al maleter.
Japonès.
Què vol dir japonès?
Doncs que me'l van regalar al Japó.
Ah.
I és molt ben parit, perquè s'enrolla i el porto allà. I els dies que es fot tard i vaig molt cansada o tal,
doncs tombo els seients i ras, i poso el matalàs. I dormo com una reina.
Cotxe, és cotxe, eh?
És més furgoneta que cotxe.
Quin cotxe tens? Per què van dir que ho preguntaríem? Home,
som d'aquí Vic, els d'Ester Motor, Mercedes. Ah. Ens hem de fer comarca, encara que no són alemanys.
I el cotxe dorms conilla, també?
És furgon... Aquí hi ha...
És veritat.
És que hi ha un gat. Al cotxe hi ha un gat, i si dormo conilla...
Et toca el gat.
No, que els gats i els conills no.
No.
No, sí, va. Pilles.
Oh, sí, ho vaig agafant,
Però els vidres no són tintats, Núria, els teus, o sí?
És igual.
És igual,
nit,
eh?
No? És de nit. Tampoc et deus ficar a dormir al mig de Barcelona, diguéssim.
Oh,
sí, també?
Sí, alguna vegada sí.
Que fort trobar-te, Núria, piques dormint en un cotxe.
Dormint en un cotxe, és que Déu meu, amb el que ha sigut aquesta dona.
Al costat del Parlament.
Com acabats.
Ah, sí?
Hòstia. També, eh?
Mira. Ostres. Si mai veieu una furgoneta Mercedes aparcada a Barcelona, de nit mireu a dins que no hi hagi la Núria Piques Conilla.
Sí, exacte. Si voleu robar, aneu al tant.
Què més hi tens? El matalàs? I
doncs sí, bambes repartides, de tot, ulleres, aigua, tinc una mica de tot, per si de cas.
El cotxe
a casa sobre.
Tot.
I el material d'escalada, sempre.
Sempre,
sí.
Eh?
Sí.
És car, el material.
Furgoneta grossa, eh? Perquè portes molt fatua, trobo.
Vull dir, tampoc et pensis, eh?
Ja.
Ui, ara tinc un...
Una mica de tos.
Veu aigua. Aigua.
Viuros directe,
no,
això.
No,
mira, tirem una altra nota d'àudio mentre veus aigua, no pateixis.
Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
Oh, clar, si no ho veig.
Clar.
Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
És que clar. El búnquer, cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Ger Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
Bones. Enviant aquesta nota de veu des de Berlín. Una pregunta ràpida. No confieu més en l'aigua de l'aixeta de la cuina que no pas l'aigua de l'aixeta al lavabo per beure? Tot i que segurament tot formi part d'un mateix sistema de canonades i deu ser la mateixa aigua. Ho deixo aquí.
Boníssima pregunta. Es nota que ve d'Alemanya perquè està pensada. S'està pensada. Cuidado, que no és pas dolenta aquesta pregunta. Sembla una sobirana gilipollada, però...
És veritat.
Clar, els que som d'Osona desconfiem de tota l'aigua que prové de l'aixeta, sigui del lavabo o de la cuina. Però si hagués de triar, sí que és veritat que m'aniria a morrar a la cuina abans que al lavabo.
Clar. T'aixeques amb una nit assedegat, una nit d'estiu. No has anat a comprar aigua perquè ets idiota. I llavors has de beure, clar, vas a la cuina a beure aigua.
Vosaltres teniu clar per on passen les canonades d'aigua a casa vostra o no? Sabeu l'origen i com estan? Jo sí, jo ho sé. Home, jo ho sé.
Perquè vas en un metro...
És una casa aïllada, tens un metro, estàs allà dins del bosc, perdó.
Només fa que vols mirar coses d'aquestes.
Jo sé que ve, o sigui, a la cuina... L'aixeta de la cuina és dels primers llocs on ha circulat menys l'aigua, diguéssim. De l'entrada general de l'aigua, de lo primer que es troba és l'aixeta de la cuina. Llavors és millor que la del lavabo, que és de les últimes.
I tu, vita, com pensa, tu?
Molt bé. De la cisterna del vàter, en veuríeu?
És la mateixa.
És que jo t'anava a preguntar, tu has begut aigua? Que...
De tot arreu.
Perquè, clar, de les muntanyes... Cagarrines n'has tingut per culpa d'alguna aigua?
Doncs no, no.
No, no mai, eh?
Que... No.
Tires aquelles gotetes?
Sí, no? Les he tirat, però... O sigui, jo, il·lusa de mi, de vegades que anem al Nepal, tiro les gotetes, que al final és lleixiu.
Sí.
I tirava la goteta, i un cop que hi ha la goteta, bé, ja està, bum, me bevia. Llavors em van dir, home, no, t'has d'esperar com a mínim un quart d'hora.
Ah, sí?
I això no ho he complert.
Quan tens aquella set?
Clar, explica perquè la goteta faci el seu efecte.
Per la gent que ens està sentint, a la muntanya, quina aigua pots beure?
Si pot ser, com més amunt millor. Com menys vaques s'hi hagin cagat i pixat, doncs és bàsic, això. És a dir, clar, si estàs a la comarca d'Osona, parlem-ne. Però com més amunt millor.
Sí.
I no te'n vagis a beure aigua al costat d'un riu, que al costat hi hagin vaques pasturant, que si no, doncs pots pillar fort.
I allò que diuen d'un cordó que s'ha de posar no sé on perquè surti l'aigua, no ho teniu?
Ui, per filtrar aigua, aquelles merdes que s'inventa la gent.
Les pastilles aquelles tampoc, unes gotetes de lleixiu i avall. I si no, t'immunitzes, escolta'm. Veus, tens que cagarrines una setmana i al cap de 15 dies ja estaràs immunitzat.
És així. Bé, ho hem de deixar aquí. Tenim el temps just per fer 4 preguntes a la Núria.
Vinga, va. Aviam. Núria, per tu, pregunta. Segur que haver fet públic el teu pensament polític mai t'ha portat cap problema.
No.
Ens ho confirmes, això?
I ara, res.
Mai, eh?
Escolta'm, jo tengo la cruz de l'orden deportivo, no? Que es diu?
Ah, sí.
No, és broma, fora broma, sí.
No t'ha portat cap mai cap problema, eh?
Home, comentaris, xarxes socials, però ja se sap, això tot és mentida, per tant, algun viva Espanya en carrera,
no 15 dies de cagarrines sí, i després ja...
A vegades vas corrent i et salta algú, viva Espanya!
Sí, no passa res, sí, i visc a Namíbia, no ho sé, és igual, que... per dir alguna cosa. No, Namíbia no s'anava a provar, no?
Jo vaig anar a Namíbia, sí, sí.
És on et van ensenyar anglès.
Sí, exacte.
Escolta, Núria, en Kilian, com el veus, d'aliat?
A l'Mbappé. No, home, no, sí, hòstia.
Està molt ocupat, sempre és la muntanya.
El Kilian és un personatge curiós, és un tio que sempre està fent anant al coco, a part de les cames, clar, sempre està buscant reptes i és un tio que no perd el temps.
El nostre,
escolta el búnquer.
El nostre repte era portar-te tu, ja està. I ara falta portar-lo ell.
Sí. Bueno, creus que vindrà el Kilian o no?
Home, truquem-lo.
Truquem-lo?
Sí, sí. Ara quan sortim d'aquí el truquem.
Ara quan sortim el truquem junts.
Ara que està tranquil·let i diu que s'ha trencat una costella, potser doncs en comptes de córrer 7 hores al dia podem córrer a 8.
Ara aprofitarem que vingui aquí amb la costella trencada. Bé, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies, Núria. Nosaltres sí, ja està, noia. Seguirem, el búnquer continua i tornarem com sempre a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adeu-siau.
Gràcies.